Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Bona nit a tothom. Per qui no sàpiga, això que esteu escoltant ara mateix és la Ràdio Bronca i estàvem escoltant la sintonia del programa Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12 de la nit. I pues, això, la Ràdio Bronca no és ni més ni menys que un projecte col·lectiu que consisteix en una ràdio lliure que estem emetent de forma lliure al 104.5 de la FM de Barcelona, les zones alliberades de Barcelona. I com cada setmana, com us dèiem, comença el programa Judici i la Justícia. I aquesta setmana, pues, bueno, pues, jo què sé, coses de la vida, arribem aquí una mica petardo al cul, així que al principi del programa us deixarem una mica de música per acabar de preparar quatre cosetes. Això sí, abans us comentarem i us informarem de les maneres que teniu de contactar amb aquesta ràdio I per la gent que tireu de correu ordinari, doncs tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Ja la penya que esteu una mica més modernetes i tal i tireu d'internet, doncs sabeu que tenim una adreça que és rbronca@sindominio.net. I també, doncs, per vosaltres internautes, hi ha una pàgina web que és www.radiobronca.info, una pàgina web a la que trobareu una pila d'informació sobre el que és i representa aquest projecte col·lectiu anomenat Radio Bronca, i també, doncs, informació més individualitzada sobre cada programa, i també, com sempre, una pila d'enllaços amb una pila d'altres pàgines web a les que trobareu mogollon d'informació d'aquesta que normalment no surt als Más Mierda perquè no els interessa, perquè els interessa, doncs, tenir-nos calladetes i quietetes perquè no fem res i no els hi fastidiem el negoci ni el trepitgeu. I com que nosaltres, doncs, no som d'aquest parer, doncs, el que ens agrada és dir les coses altes i clares, o per lo menos expressar-nos de manera lliure tot allò que sentim i pensem, i doncs no ens queda més remei que fer les coses al nostre rotllo. I nosaltres tirem milles amb el que és la ràdio, i d'altra gent, doncs, a l'internet tira milles d'altres maneres. Ja sabeu també que tenim un número de telèfon, i si no ho sabíeu, doncs ara podeu prendre nota, que és el 93-359-4900, telèfon que podeu fer servir tot el llarg del programa, doncs, per trucar-nos i informar-nos de tot allò que us vingui de gust, participar en el programa, dir-nos alguna convocatòria, alguna activitat que n'hi hagi prevista pels propers dies, el que us vingui de gust. A diferència d'altres mitjans de comunicació o incomunicació, nosaltres no tenim filtres i tenim la línia oberta, i si voleu dir alguna cosa en directe, doncs només cal que marqueu el 93-359-4900 i sense donar-vos gaire la tabarra us farem passar i escoltarem tot allò que ens vulgueu dir. A partir d'aquí, recordar com sempre que ja fa bastant de temps que vam recuperar la figura de la persona sòcia col·laboradora de la Ràdio Bronca, que és aquesta figura que us permet col·laborar des de caseta vostra sense deixar d'escoltar la ràdio, doncs amb aquest projecte que ja porta més de 20 anys funcionant, perquè duri com a mínim uns altres 20 anys més. La història seria que ens foteu un truc a aquest número de telèfon, el mateix del programa, 93-359-4900, o que ens envieu un Emilio a l'adreça rbronca@sindominio.net, o que ens escriviu a l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, i us explicarem exactament com consisteix en què consisteix la moguda de fer-vos sòcies col·laboradores de la ràdio, i a partir d'aquí començarà la vostra andança amb nosaltres, pues, i esperem, ja ho diem, que duri com a mínim 20 anys més. Ja està, dit això, el contacte amb el programa i amb la ràdio, doncs ja està fet, i ara ja una mica seria qüestió d'entrar en matèria. I doncs una mica el que us podem anunciar que tocarem el programa d'avui, entre altres coses, doncs una mica d'informació sobre alimentació, que tenim per aquí, ens ha arribat un comunicat per part de Gent Amiga, que tracta de coses aquestes que la gent consumidora, ens agradi més o menys el terme, però totes ho som, a l'hora d'anar a comprar o adquirir certs productes, doncs hem d'anar amb lupa, rotllo Sherlock Holmes, mirant aviam què és el que anem a buscar, perquè si no correm el risc de, en comptes d'alimentar-nos sanament, doncs està alimentant-nos amb merda. I bueno, doncs tenim un comunicat que xerra d'això i us explicarem una mica després. També, si ens dona temps, farem alguna ressenya de llibres, perquè tenim alguns llibres interessants últimament que hem anat llegint, i bueno, doncs tenim ganes de compartir amb vosaltres el que és el gran plaer de la lectura, i bueno, doncs xerrarem una mica del tema. També us comentarem informació sobre Talegos. Ens han arribat diversos comunicats de més enllà de les fotudes i maleïdes fronteres de l'estat espanyol, i segurament doncs podrem escoltar també, bueno, escoltar no, mentida, miento, això serà més endavant. Sí, sabrem novetats sobre situacions de la gent presa d'arreu, que està per exemple a Sud-amèrica i també als Estats Podrits d'Amèrica, la gent dels MUF i també del Mumu i Abu Jamal, i també us comentarem activitats que tenim per aquí, i segurament a mesura que vagi arribant la resta de la penya del programa, perquè ara estoy así como más solo que la una, però no passa res, aquí estem aguantando el tipo i tirarem amb el que faci falta, doncs segurament tocarem temes de jutjats, com sempre, i analitzarem una mica com està la casa de la injustícia, que, bueno, pues, la que ens toca més de prop. Dit això, us deixaré una estoneta amb una mica de música i ja us deia pues, que hem d'acabar de preparar quatre cosetes. Pluralitzo per donar-me moral, eh, penya? Jo sé que esteu amb mi, llavors ja fem una pinyeta, ja no em sento tan sol, així que per això pluralitzo. Avui portarem, bueno, portarem, no, escoltarem al llarg del programa tot música d'un mateix grup. Ja estem parlant d'una penya que són d'Anglaterra, encara que ara mateix no estan en actiu, però que durant molts anys doncs, van donar molt que xerrar i van donar doncs, molt, molt bona vibrata a mogollon de gent. I són els Pink Floyd, una penya que fan un tipus de música doncs, que se n'hi deia rock sinfònic, que és un tipus de música així com molt, molt a lo grande, no? Són poca penya, però fan coses molt bèsties, no? Amb orquestra, de vegades i tot. La cosa és que, bueno, pues en una època en la que el rock and roll estava una mica en expansió total i creativa, pues penya com els Pink Floyd van agafar i van tirar per una via de les possibles que hi havia i la van espremer com una llimona i van deixar-nos una pila de discos brutals. I avui en tenim uns quants d'aquests i us començarem punxant un cas diu Medel, que és del 1971. Us punxarem uns temilles de la cara A, començant per la cançó One of These Days, que és, vol dir un d'aquests dies. Desconeixem el que diu la lletra, però per nosaltres ja el títol és prou suggerent com per no amenaçar, però sí d'alguna manera alertar a tota aquesta xusmilla que, com sempre diem, ens volen trepitjar, doncs alertar-los que qualsevol d'aquests dies es trobaran en contra tot el que ens estan tirant a nosaltres i bueno, pues que es mentalitzin que probablement el millor seria començar a baixar del burro. O si volen portar les coses a l'extrem, doncs, no sé, nosaltres la nostra proposta és que es facin a l'Arakiri col·lectivament i que, bueno, pues que abandonin aquesta, el lado oscuro de la fuerza en el que es troben, que l'únic que fa és corrompre aquesta sèrie de persones i a les seves famílies i que només que genera malestar i malestar i malestar, que això tot ja ho sabem molt bé. I després, al llarg del programa, qui no ho sàpiga segurament podrà escoltar moltíssimes coses i molts exemples d'aquest malestar creat per aquesta xusma. Doncs en aquesta xusma els hi dediquem coses com aquesta cançó, perquè nosaltres som així de bones persones i ho diem als uniformes i no les persones, i no les persones, ja ho hem dit altres vegades, o com deia un col·lega que ens va trucar un dia, que això era un, sembla que era una cita de, del Gandhi o por ahí, que n'hi havia gent que als matins, quan es mirava al mirall, en comptes de mirar-se al cor es mirava a l'uniforme, no? O una cosa així, no? Doncs, pues, vindria a ser algo així. La gent que en comptes d'alimentar-se a l'esperit a nivell humà pues, s'alimenta totes les merdes de convencionalitats i hipocresia dura i barata que el sistema pues, imposa, perpetuant així tota aquesta merda de masclisme i aquest patriarcat escarós i tota aquesta opressió i tota aquesta merda de discriminació. I en fi, i al cap i a la fi pues, l'odi entre les persones, doncs a tota aquesta xusma els hi dediquem aquesta cançó i els i anunciem que qualsevol d'aquests dies poden veure la llum o qualsevol d'aquests dies poden fer-se l'arakiri, què collons. Així que us deixem amb aquest temilla i d'aquí una estona pues, seguim amb vosaltres, vale? Vinga, esperem que us agradi. Fins ara.
Thank you. As I reach for a peach, slide a ride down behind a sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Backward and homebound, the pigeon, the dove. Gone with the wind and the rain on the airplane. Phone in the home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together. Thank you.
Bueno, gent, ja tornem a estar per aquí. Us hem deixat una bona estona de música, però és que necessitàvem aquest temps per acabar de preparar les cosetes del programa. I bé, com us dèiem al principi, això és el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca, 104.5 de la FM. I continuarem doncs, amb el que és el programa, com hem dit ja, començarem amb el programa en si. Amb un temilla d'agenda, per qui no ho sàpiga, aquest dissabte 26 d'abril es celebren jornades de mitjans lliures a Nou Barris. Tot això serà al Parc de la Guineueta a partir de les 5:30 de la tarda. Per qui no ho sàpiga, el Parc de la Guineueta és aquest parc bastant guapo que es troba just a sobre de la plaça Llucmajor i podeu arribar doncs, amb el metro de la línia groga baixant a Llucmajor. Ja sabeu que si agafeu el metro us recomanem que us coleu com una manera d'intentar fer aquest pseudo-transport públic doncs, només gratuït i més públic possible d'aquesta manera, però també us advertim que aneu molt al lloro amb els segurrates, aquesta xusmilla d'uniforme que al més pur estil paramilitars doncs, estan per allà palancats a qualsevol raconet del metro, preparats per fer-te la vida impossible. Doncs aneu molt al lloro perquè aquesta xusma és molt violenta, té un rotllo bastant feixista a sobre, encara que no ho reconeixeran mai, però bueno, estan tallats per un patró 100% feixista i són gent molt agressiva i violenta, i llavors heu d'anar molt en compte. Si veieu aquesta xusma, una o dos, o pagueu religiosament i tireu milles, o aneu a una altra parada on no estiguin. I també aneu al lloro, ja que estem pues, aprofitant la vinentesa, aneu al lloro amb aquests controlets que n'hi ha per allà pel metro, que ara estan molt de moda, bueno, de fet ja fa temps, però últimament els veig més del normal, que si us heu fixat, doncs n'hi ha grupillos de piques, no?, de revisors del metro, que van per allà demanant els bitllets a la gent i van acompanyats també de segurates, de vegades amb gossos d'aquests, els quals maltracten tranquil·lament i amb els quals la pròpia companyia de TMB pues, no té cap vergonya en reconèixer que, bueno, que els consideren com si fossin una eina de treball repressiu, està claríssim, però són tan cínics d'equiparar-la doncs, a el que podria ser unes manilles o una porra o el que sigui l'equip que porti a sobre un segurata, doncs el gos és una eina més, no? Els és igual que sigui un ésser viu, que tingui la seva pròpia vida i que d'acord amb la seva naturalesa doncs mai se li acudiria fotre's a sota de la terra, no? Com podria ser els túnels del metro i estar-se allà no sé quantes hores aguantant el tipus amb aquella quantitat de sorolls. Recordem que els gossos tenen l'oïda molt més fina que les persones, el qual les fa molt més sensibles al soroll, i doncs això el que diem, tot això és una burrada com una catedral, no? O sigui, agafar un ésser viu i tenir-lo no sé quantes hores allà dintre amb el morrió i enganxat amb una corretja i aguantant tot això, i després segurament doncs, com diu una enganxina que em fa molta gràcia i em cau molt bé, denuncia el paper de l'explotació laboral dels gossos, no? Laboral entre cometes, no? De que els agafen, els foten allà una pila d'hores, després agafen i els tanquen amb una gàbia perquè quan s'acaba la seva entre cometes jornada laboral no se'n van a pastar por ahí o a córrer pel camp, sinó que els foten amb una gàbia i els tenen allà més a saber en quines condicions fins que els hi torni a tocar el torn per tornar a entrar un altre cop en aquesta merda de túnel del metro, en el qual, com ja dic, repeteixo, no s'hi fotria mai un gos amb dos dits de front, vale? Doncs això, aneu molt al lloro també amb aquesta xusma, perquè resulta que ens ha arribat la veu de que molts d'aquests piques doncs, són antics segurrates transformats en pica, és una qüestió d'estètica només, que és el mateix uniforme, però la història està en que bueno, doncs d'aquesta manera l'actitud xulesca i prepotent que gasten els segurates la pot gastar un tipus amb la roba de la companyia, que és el que en realitat té legalment el poder per demanar-te tu el bitllet, vale? Que li ensenyis el bitllet conforme tu has pagat, no? Quan entres al metro. Els segurates no poden fer aquesta funció, això en el passat havia costat molts conflictes i llavors la companyia, la millor manera que ha trobat de solucionar això, pues, escombrant cap a casa, com sempre, és enganxar segurates i transformar-los en piques del metro, i llavors tenim el resultat final és la mateixa actitud xulesca i prepotent del segurata, però amb l'uniforme del metro. Vale? Aneu molt al lloro també. Així que, com dèiem, pues, tinc, ja, un cop valorades totes aquestes precaucions, el dissabte, si us ve de gust a la tarda, podeu enganxar el metro, o si aneu caminant, o en bicicleta, o amb autobusos, que ara mateix no sé dir-vos quins, us podeu apropar al parc de la Guineueta a partir de les 5:30, i dintre de les jornades de mitjans lliures de Nou Barris, doncs tenim l'ús següent: a partir de les 5:30 i fins a les 8:30 funcionarà un espai audiovisual on es projectarà un videomatón amb el títol de Coet TV, tota la tarda, perquè ens expliquis tot allò que vulguis. Es faran projeccions i emissions pilots de Coet TV, que és una televisió del barri que ens expliquen que reflexa la vida de la gent de Nou Barris, els seus problemes, les seves festes, els seus carrers, etc. Que és una televisió comunitària per mirar espais públics, amb baretos i locals del barri, juntament amb la gent veïna, que és una televisió lliure feta per tu, amb el que tu vulguis dir i sense pèls a la llengua. I diuen, fes la televisió tu mateixa, no? Diu que ens animen a que fem les nostres propostes per la Coet TV adreçant-nos a una adreça d'internet que és coettv@gmail.com. També n'hi haurà un taller de podcast que el farà penya de Ràdio Resaca i projeccions de l'Assemblea Dissolvente. A partir de les 6, un espai obert on es farà la presentació del llibre La Indirecta, una entrevista a l'esquerra de Sergi Picazo, periodista del setmanari de comunicació La Directa. També n'hi ha una entrevista interactiva al Manuel Delgado, que és un professor d'antropologia. Després, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà la presentació de la revista Víscera i l'Assemblea Dissolvente, que diuen que és un punt de trobada de diferents col·lectius de creació i pensament crític, que està formada per col·lectiu Naves, també el Taller Nòmade, el Celai BCN i la revista Víscera. A partir de les 8 de la tarda hi haurà lectura de poemes a càrrec de Leo Miller, un col·leguilla de la Ràdio Bronca. També hi haurà un espai de tallers que està organitzat per Veganos i Veganes Sense Fronteres, que ens presenten el delicioso taller de comida vegana para satisfacer todos los paladares de niñas y grandes, disfrutar de la comida, sabores, olores y texturas desde una ética donde los animales no son nuestra comida. Este acto lo compartiremos junto a ustedes al aire libre. Bueno, això serà tot el dia, entre les 5:30 i les 8:30, que serà tot el temps que duraran aquestes jornades. Després hi haurà un taller de serigrafia en viu, ens diuen porta la teva samarreta, així la podràs estampar ja amb l'estampat pues, que et vingui més de gust dels que n'hi hagi. I ja a les 10:30 tota aquesta jornada acabarà amb un concert on actuarà la penya de Palo Seco, els Cabrons i la família Miranda. Vale, mira, aquí tenim més informació, eh? Cada condena, si no més falta que llegir. Parc de la Guineueta, metro línia 4 de Llucmajor i busos 31, 50, 51, 47, 73, 76, 82, 136, N1 i N6. I ens diuen que l'entrada està liberada. Vale, penya? Com a col·lectius participants tenim, pues, ja ho hem dit abans, el Coet TV, el Seminari Directe, la Ràdio Resaca de Nou Barris, el 14 Birres Fanzine, les Veganes Sense Fronteres, l'Assemblea Dissolvente, la Ràdio Línia 4 i la Ràdio Bronca també, que totes tres són ràdios lliures d'aquí de Nou Barris. ¿Vale? I tot això també està englobat dintre dels actes de la cultura de festa, que seran tot el diumenge 27 d'abril, durant tot el dia, al mateix parc de la Guineueta. Dit això, us anunciarem també una altra cosa d'agenda, que és que tenim un col·leguilla d'aquí de la ràdio que, entre altres coses, pues, es dedica a escriure poesia i coses d'aquestes, i ens anuncia que aquesta setmana que ve, bueno, demà mateix, penya, tenim una presentació del poemari Hierro Lamido, i ens diu lo següent, diu, el poemario Hierro Lamido ya es una realidad. Por eso tengo el gustazo de invitaros a la fiesta presentación de Tal Esperpento, amenizado por un cabaret a la vieja usanza, cortesía de las feas, el duque y un servidor. Y luego, despiporre, no faltaba más. Tot això el dia 25 d'abril al Albricias, que és un localet que està al carrer Rubí número 5, cantonada amb el carrer Tupasi, que és just a sobre de la plaça de la Virreina, al barri de Gràcia, que podeu arribar pues, al metro més proper a la parada Fontana de la línia 3, i serà a partir de les 10:30, entrada completament lliure, i ens diu que les primeres botelles de cava les pongo jo i després les birres os les pagáis vosotras. Ok, també hi haurà xivas i moet, però eso me lo guardo para mí solo. I ens anuncia també que n'hi haurà exemplars del llibre per adquirir, una exposició, molta seborrea, i diu, si no venís, pienso mandaros a casa unos yugoslavos armados y vais a pillar más que José Luis Moreno y Tina Turner juntos. Riot Dixit, que es confirma ell, i bueno, pues així, com sempre, amb el seu estil provocador, más claro l'agua, i bueno, pues ja ho hem dit, demà a partir de les 10:30, entrada lliure al carrer Albricias, ahí al Bareto Albricias, carrer del Rubí, número 5. Vale, penya, pues ara, acabat així el mini apartat d'agenda, passarem a llegir-vos cosetes que, com dèiem abans, ens estan arribant a través de l'internet, que és això que ens permet anar d'una banda a l'altra dels oceans d'una forma bastant ràpida, bueno, també d'aquí d'un carrer a l'altre, no? Vaja, ens comuniquem molta penya amb aquestes coses rares. Bueno, la història està en que, per qui no ho sàpiga, als Estats Podrits d'Amèrica existeix una cosa anomenada racisme des de gairebé els orígens de la seva història. És un factor que, bueno, pues que sobretot des de l'arribada de l'home blanc al continent americà, doncs s'ha anat repetint al llarg de la història una i una altra vegada, com si fos una cosa ja no cíclica, perquè no ha deixat de passar cap dia. Des del primer dia que va arribar l'home blanc, el tema del racisme pues s'ha estès de la forma més salvatge, no? Podríem dir-ho, pues realment només equiparable pues, a tota els segles d'esclavatge que van tacar també la història de l'ésser humà de pell blanca, no? El jodido hombre blanco, doncs que, bueno, pues quan va arribar ja al nou continent, no? Doncs es va dedicar a massacrar la gent a pinyón fijo, tu, matant a gent de, pues, per la cara, bàsicament, amb la única intenció miserable, doncs, d'enriquir-se. Enriquir els que havien anat allà a donar la cara pels reis, enriquir els reis que no van moure el cul de les seves poltrones, i de pas pues, enriquir totes les oligarquies, totes les aristocràcies i tota la xusma de merda que seguia fent els seus trepitxeus aquí a la vella Europa i que finançava doncs, totes aquestes missions cap allà, cap al nou món, que eren molt costoses, per cert, i després van anar atacades de més sang pues, amb tots els milions d'esclaus que durant molts segles doncs, van estar portant cap allà a pinyon fix per fer servir de mà d'obra per explotar, seguir explotant ja després de les persones les seves pròpies terres i tal, no? Doncs, bueno, el racisme no ha deixat d'estar present en tota la història d'Amèrica i en aquest cas doncs, ens anem una mica al nord, als Estats Podrits d'Amèrica. N'hi ha un estat, a l'estat de Pennsilvània, una ciutat, la ciutat de Filadèlfia, que, bueno, doncs ja ho hem comentat altres vegades, durant sobretot el segle passat, ara no ha canviat ni un dia, però bueno, el fet que per contextualitzar el que ens interessa, doncs corrien els anys 70, sorgeix una penya, una organització que es diu MUF, aquesta gent majoritàriament és afroamericana, i majoritàriament la política de les institucions d'allà, policia i tots els poders institucionals, doncs és molt racista, molt, molt, molt racista, fins a arribar al punt de que el que va ser alcalde en aquella temporada, que era el Frank Rizzo, que havia sigut policia abans, doncs es permetia el luxe de fer declaracions de tipus racista en rodes de premsa de tipus públic, un tio molt fatxa, com tants altres, no?, al llarg de la història del Yankee. I, bueno, la història és que la vida d'aquesta organització es va veure enfrontada amb el que eren aquests poders, pues perquè se'ls volien treure del mig per la seva manera de funcionar, la manera d'exercir la seva filosofia de vida, no? Pues una penya que es dediquen a viure amb respecte total i absolut cap a tota forma de vida, i llavors tot això els porta a posicionar-se en contra de tot allò que atenta contra aquesta vida. Llavors estem parlant pues, a nivell d'humà pues, de coses com el feixisme, com el racisme, està claríssim, no? que crea diferències de tipus material i que crea pobresa per una banda mentre es crea riquesa per una altra i totes aquestes sèries de diferències, i al mateix temps també pues, contra tot el que és el poder econòmic capitalista, que és el que s'encarrega de crear tota aquesta diferència a nivell internacional, no? Me cago en dena. Penya, estic sol, us deixaré un momentet perquè tenim que deixar un moment el micro. Ara torno, que no marxi ningú. Me cago la hòstia, aquestes coses sí que m'agraden. A veure...
ser. Pastoras perdidas reparten el agua y la sed. Y el agua juega y a perderse parte del camino. Que cada vez en el que caen, que abrazan los ríos.
Vale, penya, perdoneu aquesta petita interrupció, però són coses del directo que diem de vegades, és el que tenen les ràdios no professionals, que aquí no tenim personal que ens obri i ens tanqui les portes i ens hem de muntar entre nosaltres, les coses com són. Bé, estàvem dient que a la ciutat de Filadèlfia la penya de l'organització MUF es va començar a trobar en què per denunciar a tots els responsables de tota aquesta misèria a nivell internacional, doncs tot aquest capitalisme salvatge que es dedica a crear misèries per tot arreu, doncs, i manifestar públicament aquest posicionament, doncs això li va costar que la bòfia se'ls hi tirés a sobre com a braç armat d'aquest sistema capitalista de merda. Tot això va acabar degenerant en agressions de molta mena, amb assassinats, i bueno, i un dels fets més significatius pel qual us estem explicant això és que l'any 78 la policia va anar a atacar la casa on vivien aquesta gent. Després d'un assalt salvatge al més pur estil yanqui, doncs va... un policia va resultar mort i llavors li van encalumar el mort a 9 persones de l'organització, amb un judici que va ser una patranyada com una catedral, en el qual es van passar pel forro les seves pròpies lleis per variar, acusant a les 9 persones doncs, de, com si fos un complot col·lectiu, quan la llei dels yanquis o un dels drets de la Constitució yanqui preveu que se t'ha de jutjar com a individu amb els teus drets i les teves peculiaritats individuals, doncs en aquest cas no es va respectar. Tot això doncs, perquè la gent de l'organització MUF doncs, sempre es va defensar, bueno, es va defensar, sempre es va manifestar com una família, que és el que era. Llavors, aprofitant aquest factor, el jutge no es va tallar ni un pèl. Òbviament, el jutge com a titella del sistema no es va tallar un pèl i va condemnar les 9 persones doncs, com si fossin una organització, saps, que s'havien ajuntat allà conspirant per matar aquest policia d'una forma tan casual o circumstancial com la que va ser. Una cosa a comentar és que el mateix Mumia Bujamal ha declarat públicament en moltes vegades i sobretot en aquell moment que poc després del judici i encarcelament d'aquestes 9 persones ell va tindre la possibilitat de trucar en un programa de ràdio en el qual aquest jutge estava participant en una entrevista i ell mateix li va poder preguntar al jutge si sabia qui havia matat el policia, el James Ram, i el jutge va reconèixer en aquell programa de ràdio que no tenia ni idea de qui havia matat el policia. No? O sigui, el mateix jutge que condemna 9 persones després es permet el luxe d'anar por ahí dient que ell no té ni papa de qui l'ha matat. No? O sigui, és molt friqui, la veritat, és molt, molt fort. La cosa és que aquestes 9 persones les van sentenciar a unes condemnes de 30 a 100 anys de talego. És veritat que des del principi també ens han explicat que els van sotmetre al xantatge de que si abandonaven l'organització i les activitats de l'organització i qualsevol vincle amb l'organització, pues sempre se'ls hi respectarien el mínim de la sentència i si no haurien de complir el màxim, no? La cosa és que bueno, ja fa uns mesos que la gent de MUF, pues, bueno, més que mesos, fa anys, no? Estan fent campanya per demanar la llibertat condicional per les seves germanes i germans i aquest any és un any clau pues, perquè es compleixen els 30 anys de talego d'aquestes 9 persones. Bueno, ara són 8, però ells diuen 9 perquè pues, mentre la cosa, la injustícia continuï, pues, són 9 persones que van ser injustament empresonades, però recordem que la Merle Àfrica pues, va morir l'any 98 a dintre el talego, en circumstàncies molt estranyes que encara no s'han explicat, i mentre no s'expliquin, per nosaltres és un crim més i un assassinat més de l'Estat. I la cosa és que aquesta setmana ens ha arribat informació molt recent sobre la situació amb la que es troben aquestes persones, en concret les dones, i resulta que bueno, la història és que els hi neguen a la petició de llibertat condicional i tenim un parell de comunicats. El primer és un que ens explicaria pues, per la mateixa gent de MUF com està el pati i en el següent pues, una mica més objectiu però amb declaracions d'elles mateixes se'ns ofereix una mica més d'informació, així que llegirem els dos, vale? Així que atenció perquè aquí va una mica d'informació el més recent sobre aquest cas. Diu: nieguen libertad condicional a las mujeres de MUF. Hoy 22 de abril del 2008 el Consejo de Libertad Condicional del Estado de Pensilvania les negó la libertad condicional a las mujeres de MUF, quienes sobrevivieron la embestida policial del 8 de agosto de 1978, diseñada para erradicar a la organización. Dice el Consejo que tomó la decisión porque las mujeres de MUF minimizaron o negaron la gravedad y circunstancias del delito. Se negaron a aceptar responsabilidad y no mostraron remordimiento alguno, y porque la Fiscalía opinó que MUF no debe salir bajo libertad condicional porque suele actuar fuera de la ley. En realidad, es el Consejo de Libertad el que actúa fuera de la ley al exigir que cualquier internado, especialmente los que siempre han dicho que son inocentes, reconozca su culpabilidad, aun cuando no es cierto. MUF es inocente. No somos culpables y no vamos a decir que somos culpables. El Consejo no tiene derecho a exigir que digamos una mentira y decir que somos culpables. Ese es el colmo de la prepotencia, cuando el Consejo sabe que un sinnúmero de personas son condenadas por las Cortes diariamente, enviadas a prisión y luego soltadas después de 20, 25 o 30 años porque son inocentes, justamente como siempre decían. ¿De dónde vendrá el remordimiento si eres inocente? ¿Cuál sería el motivo para responsabilizarse de un crimen que no cometiste? ¿Qué tiene de malo negar algo que no hiciste? Es obvio que estos oficiales están enviando un claro mensaje a la gente. El mensaje es que ellos van a hacer lo que quieran cuando quieran. No les importa la verdad. No les importa que estén rompiendo las propias leyes, cuya supuesta violación es motivo para encerrar a MUF y a millones de otras personas. Y no les importa que la gente sepa que ellos son los que violan la ley. Lynn Abraham, la fiscal de Filadelfia, quien antes era juez, dice que MUF actúa fuera de la ley y por eso debemos quedarnos en prisión. De hecho, ella actuó fuera de la ley cuando firmó las órdenes de aprehensión para MUF en mayo de 1977, aun cuando el comisario de policía dijo que MUF no había cometido ningún delito. Luego, el alcalde Rizzo actuó fuera de la ley el 8 de agosto de 1978 al ordenar la destrucción de la central de MUF. La escena del crimen, que constituía evidencia crítica para el posterior juicio por homicidio, y entonces las Cortes actuaron fuera de la ley cuando prosiguieron en el juicio después de la destrucción de la escena del crimen, porque al destruir la evidencia no existían fundamentos para enjuiciar a nadie. El juez Malmet, quien presidió el juicio del 8 de agosto, actuó fuera de la ley cuando él sentenció a 9 inocentes integrantes de MUF a un máximo de 900 años en prisión por un crimen sin poder comprobar la responsabilidad individual de una sola persona de las 9. De hecho, él reconoció en público que no tenía la menor idea de quién lo hizo. Lynn Abraham actuó fuera de la ley cuando, a sabiendas, firmó órdenes fraudulentas para que los tiras llegaran a asesinar a la inocente gente de MUF en mayo de 1985. La comprobación de la fraudulencia de aquellas órdenes reside en que cada acusación contenida en las órdenes fue descartada por falta de causa. Cada acusación. Y aún se pregunta por qué nosotros de MUF somos tan implacables, tan combativos y tan motivados a seguir rebelándonos contra este podrido sistema. John Africa abrió nuestros ojos y nos mantiene motivados y combativos. Nos pueden lastimar porque estamos vivos. Tenemos sentimientos, pero gracias a John Africa nunca pueden parar a MUF. ¡Viva John Africa! ¡Viva la revolución! Aquí ya una paraula, la paraula tires. A tu zona? És que això no. Ho tradueix una penya de Mèxic. Jo dedueixo que deuen ser els polis, no?
Pues clar, sí, deu ser argot mexicà, això. Està clar.
Sí, per cert que la gent aquesta de Mèxic pues, està super implicada amb el tema i comunicat que surt d'allà, tradueixen ràpidament i ens el fan arribar en castellà.
Ja l'he llegit jo també, també m'ha arribat.
Molt bé, enhorabona per ells també.
I és aquí el comunicat on diu que en realitat el que està passant amb els MUF i la llibertat condicional, la Ramona havia adelantat ja aquestes raons que esgrimirien per denegar-ho, no?
Sí, sí que és veritat.
El Ramon ho havia dit ja, que passaria això.
Pues tenim un altre comunicat, com dèiem, i diu lo següent. Libertad condicional denegada a las mujeres de MUF. Diu, en un acto criminal, el Consejo de Libertad Condicional pretende obligar a Debbie, Janet y Janine África a cumplir su máxima sentencia de 100 años por un crimen que los mismos policías saben que no cometieron. Debbie, Janet y Janine África no están arrepentidas por algo que no hicieron, pero la falta de remordimiento es uno de los pretextos dado por el Consejo de Libertad Condicional del Estado de Pensilvania para negarles a las mujeres de MUF su derecho a salir de prisión bajo supervisión después de cumplir su vengativa sentencia mínima de 30 años. En un acto criminal, el Consejo pretende obligarlas a cumplir su máxima sentencia de 100 años por un crimen que los mismos policías saben que no cometieron. Y lo saben porque otro policía mató por error al policía James Rump el 8 de agosto de 1978. Otros dos pretextos dados por el vocero del Consejo, Liodon, son que ellas han minimizado la gravedad y circunstancias del delito y se han negado a aceptar responsabilidad. Y el cuarto y verdadero motivo para negarles su libertad es la recomendación negativa de la fiscal Lynn Abraham. Delbert, Chuck, Eddie, Phil y Mike Africa tendrán sus entrevistas más próximamente y el Consejo tomará una decisión en sus casos. En unos recientes mensajes, Debbie, Eddie y Phil Africa agradecieron a todas las personas que hemos enviado cartas al Consejo o firmado la petición en línea. Dijo Debbie: recibí una copia de la petición y quiero que sepan que leímos cada firma una por una y todos los comentarios. Son fantásticos y seguramente tendrán efecto. Eddie explicó que a veces es difícil mantener la moral en alto cuando piensas que a nadie le importa qué pase, pero que es alentador cuando vemos que a la gente sí le importa y que está dispuesta a levantar la voz por la justicia. Phil dice: para todas ustedes que están empujando a que se dé la justicia, no solo para los nueve del MUF, sino por Mumia y por la propia vida, créanme cuando les digo que las apreciamos mucho. Que viva la mamá naturaleza para siempre. Y en otro mensaje, Phil explica que según las autoridades de la prisión, no pueden pedir más de nosotras. Deben soltarnos ahora. Solamente nos negarán la libertad si acatan las órdenes del gobernador Ed Rendell, Lynn Abraham y la Orden Fraternal de Policía. Las mujeres de MUF no son los únicos retenidos ilegalmente después de cumplir todos los requisitos para salir bajo libertad condicional. Debido a las peticiones de la Orden Fraternal de Policía, la Fiscalía Local o la Procuraduría Federal, Robert Shet Hayes, Veronza Bowers, Sekou Kambui, Jalil Muntakim, Herman Bell, Hugo Pinel, Sundiata Koli, también siguen secuestrados en plena violación de la ley después de pasar varias décadas en prisión. En una reciente entrevista con el periodista Hans Bennett, Ramona África identificó algunos de los pretextos que los consejos de libertad condicional suelen utilizar. Y dice lo siguiente: históricamente, especialmente con respecto a los presos políticos, los consejos de libertad han mostrado desprecio a sus propias leyes para mantener los presos en prisión. Han inventado pretextos como la gravedad del delito para negarles la libertad condicional, especialmente a los presos políticos. Es absolutamente ilegal, no tiene sentido alguno. Cuando un juez dicta la sentencia mínima y la sentencia máxima, ya ha tomado en cuenta la gravedad del delito. Por eso dictó cierta sentencia después de que la culpabilidad se estableciera. El negarse a liberar a alguien que ha cumplido la sentencia mínima debido a la gravedad del delito es totalmente ilegal porque ya se consideró esta. En efecto, el Consejo impone una nueva sentencia, establece una nueva sentencia mínima. Es ilegal. Con respecto al remordimiento, Ramona comenta: luego se niegan a conceder la libertad debido a la falta de remordimiento, pero cuando una persona siempre ha dicho que es inocente, ¿de dónde viene el remordimiento? Aunque está claro que el Consejo de Libertad Condicional ya ha tomado su decisión en los casos de Delbert, Chuck, Eddie, Phil y Mike Africa antes de entrevistarlos, sería bueno recordarles que no son juez y jurado y que están obligados a soltarlos ahora. Llavors aquesta informació ens arriba amb unes instruccions o una altra nova informació sobre com solidaritzar-se amb aquestes persones del MUF. N'hi ha una adreça d'internet en la qual podeu signar una petició d'aquestes que li diuen online, que és www.petitions.com/petition/move9parole/. Vale? I després també ens anuncien per la gent internauta que hi ha una sèrie de vídeos col·locats també a la red en els que podeu trobar una pila d'informació, per exemple el vídeo en el que el Mike Africa i la Ramona Africa m'expliquen com van conèixer el Mumia Bujamal, el vídeo en el que el Mike Africa parla sobre els nou del MUF, un altre en què la Ramona Africa doncs, parla del tema de la llibertat condicional per la gent dels nou del MUF, un altre sobre el judici, un altre en el que el Mike Africa parla sobre el bombardeig del 13 de maig del 85, en el que van assassinar 11 persones, i també ens parlen de que n'hi ha un article traduït al castellà que es diu Atención MUF, esta es América, que està fet per al periodista Hans Bennett. Tot això, penya, pues, és tan fàcil com enganxar, picar en un buscador d'aquests d'internet MUF i a partir d'aquí anar enllaçant una cosa amb l'altra. Tot això també en relació amb un altre escrit que tenim sobre el tema del Mumia Bujamal. Però bueno, abans d'això només recordar també que quan altres vegades hem parlat de talegus i parlem de que les presons no només serveixen per encarcelar les persones que estan a dintre dels seus murs, sinó que també serveixen per perjudicar el seu entorn familiar, efectiu, més directe, social, polític, és igual, el que sigui. En el cas dels MUF, a mi sempre m'agrada recordar el cas del Mike Àfrica, que va néixer dins del Talego, perquè la seva mare va ser encarcelada embarassada, que després de 30 anys de Talego no han pogut mai veure's fora dels murs d'aquesta presó, i bueno, pues que realment és una situació lo suficientment forta, si no n'hi havia prou motius, com perquè qualsevol persona d'aquestes que de vegades pues, se'n va en aquest tipus de comentaris tan frívols com si algú està dins del Talego serà perquè algú ha fet, o tots aquests arguments que ens expliquen els comunicats, o deia la Ramona, de que si ja s'ha fet una sentència, pues, tot aquests rotllos, bueno, penya, una mica de sensibilitat. Reconeixem que el tema de les lleis està bastant corromput i està bastant viciat, a part de que nosaltres no ens el creiem, està claríssim, i tot això porta pues, esperpentos tan bèsties com els Talegos, que aquí a l'estat espanyol hi ha gairebé 70.000 persones dins del Talego, però que als Estats Units, amb la proporció de població, la cosa es dispara fins a més de, quan són ara, 2-3 milions de persones, no?
Sí, sí.
O sigui que així està el Padi, penya, així que us animem a que signeu la petició aquesta i que estigueu atentes a les últimes novetats. I això aprofito també per comentar que aquest diumenge, en les activitats de la Cultura va de festa, muntem un punt d'informació sobre tots aquests casos perquè pugueu anar allà en persona, firmar en persona, informar-vos en persona, agafar material del que tenim allà per llegir-lo a casa si no teniu temps en aquell moment, o el que sigui, i bueno, pues, també pues, d'alguna manera pues, per denunciar públicament tota aquesta misèria, que bueno, pues, el que passa allà, ja ho hem dit altres vegades, és, o el que passa aquí és reflex del que passa allà. Llavors, si amb el que passa allà fem la vista gorda, pues, com aquell poemilla de Beltor Black, no? Quan vinguin a per nosaltres no hi haurà ningú que ens doni un cot de mà, perquè serem els primers que hem passat de tot, no? I, bueno, deia, no vull fer-me molt pesat, ja sé que llegir de vegades és el que té, però tenim també l'article aquest d'una acció que es va fer amb el cas del Mumia Bujamal, també la gent de Mèxic, i val la pena llegir-lo perquè està prou bé.
Endavant.
Diu, entre pintes i gritos, libertat, libertat per a Múmia Bujamal. Tot això ho fa la penya d'Amigues de Múmia de Mèxic i diu, meeting por la libertad de Múmia ante la embajada el 19 de abril. Hoy sábado 19 de abril estamos aquí ante la embajada de Estados Unidos para exigir la libertad de Múmia Bujamal, preso político durante más de 26 años. Estamos aquí para bloquear los esfuerzos del Estado para matarlo. De ninguna manera podemos aceptar el reciente fallo que impone la ley Múmia de nuevo. Las cortes gringas le dan solo dos opciones, muerte lenta o muerte rápida. Nosotros decimos no, no vamos a permitir que entierren a Múmia Bujamal ahora vivo. Tampoco vamos a permitir que lo maten por inyección letal, lo queremos libre ahora. Con estas palabras, el compañero Armando abrió el mitin organizado por los amigos de Múmia de México el sábado pasado. Aproximadamente unas 60 o 70 personas manifestamos nuestro apoyo por el preso político Múmia Bujamal y todas las presas políticas. La mayoría éramos anarquistas, magonistas, socialistas libertarias y o zapatistas. La banda de Cruz Negra anarquista, cooperativas libertarias Anticorp, Radio Cupa, comedor y cafetería Che Guevara, colectivo autónomo magonista, alianza magonista zapatista, Qué Huelga, plantón Molino de Flores, espacio Narcopunk, Chantiollín, El Aguizote, Furia de las Calles, Alintifada, Comité Pavel González y estudiantes de varias escuelas. Contamos con el apoyo también de varios expresos políticos de Atenco y Oaxaca. Esta embajada es la más odiada, gritó Doña Fili de la colonia Santo Domingo. Estamos aquí contra los que están matando a nuestros hijos porque Múmia es nuestro hijo como todos los que están condenados a muerte. Enviamos palabras, poemas y canciones lunares de apoyo. Respeto y amor a Múmia Bujamal, amigo, hermano, padre, hijo, maestro, ejemplo y compañero, quien nos ha ayudado a entender la lucha del pueblo africano-americano, la desesperante situación en las mazmorras de Estados Unidos y las maniobras imperiales de aquel gobierno. Dijo la compañera Bisharu, es increíble todo lo que hace, estando en las condiciones más peligrosas y con los pocos recursos que tiene. A veces parece que entiende más de las cosas que han pasado en Acteal, Atenco y Oaxaca que muchas personas en nuestro propio país. Los compañeros Valentín y Santiago también expresaron su aprecio por las palabras claras y solidarias de Múmia. Enviamos un mensaje de apoyo a la marcha internacional en Filadelfia convocada por el Comité Internacional, la familia y amigos y amigas de Múmia Bujamal. Bajo amenazas policíacas y neonazis, el pan de cada día para estos compañeros, la marcha siguió con amplia participación. Vemos que no hay fronteras ni límites para la represión, dijo la compañera Edith, expresa política detenida en San Salvador Atenco el 4 de mayo del 2006. Lo vemos con el compañero Mumia. Del sur al norte hay presos políticos, porque el neoliberalismo es para servir al poderoso, a los que tienen el dinero. Y esto sucedió también en Atenco. Habló del ataque policíaco-militar que dejó dos jóvenes muertos y 217 personas presas políticas por defender sus tierras y su dignidad. Falta sacar de las palmas a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, sentenciados a 67 años, y también sacar a los 13 presos y presas que quedan en Molino de Flores. Varios de los participantes también estuvieron presentes en la gran manifestación en apoyo a Mumia en el año 99 durante la huelga estudiantil. El compañero Matías enfatizó la represión que se extiende desde Washington a Oaxaca y dijo: para nosotros, Mumia es un ejemplo de resistencia y tenemos que sacarlo de ahí, igual que a nuestros presos políticos de Oaxaca y todo México. Expresamos nuestro apoyo por las y los presos políticos internacionales, incluso los 11.700 palestinos, Leonard Peltier, los 9 del MUF y los 8 de San Francisco. El compañero Israel, del Movimiento Mexicano en Solidaridad con Cuba, habló del caso de los 5 héroes cubanos injustamente encarcelados en Estados Unidos por su trabajo antiterrorista en Miami. El compañero Víctor analizó el papel de las cárceles bajo el capitalismo, resaltando el sentimiento abolicionista expresado en las pintas que dejamos en la acera. Libertad, libertad para Mumia Bujamal. Presos a la calle, abajo los muros de las prisiones. Tanto los trotskistas internacionalistas como el grupo espartaquista participaron en el mitin con pancartas y discursos. También hubo una declaración de apoyo del Grupo de Acción Revolucionaria. El grupo espartaquista anunció un mitin para el 24 de abril en la UNAM con la participación de Rosario Ibarra de Piedra y Rachel Wolkenstein, exabogada de Mumia. Un tema central del mitin fue la necesidad de construir fuertes movimientos para obligar al Estado a soltar a Mumia y los otros presos políticos. La compañera Yasmín, de Cruz Negra Anarquista, leyó en voz alta el reciente ensayo de Mumia, Cuando las Cortes Fallan. A veces nos sorprende cuando las Cortes toman malas decisiones. ¿Pero por qué? Es porque tenemos expectativas de que vayan a hacer lo correcto. Y ahí está la sorpresa. Si la historia es algún tipo de juez, deberíamos estar sorprendidos cuando hagan lo correcto. Porque las cortes son instituciones políticas y la política no se trata del bien o del mal, se trata del poder, de quien lo tenga y quien no lo tenga. Las cortes fueron establecidas para proteger la riqueza y propiedad de los poderosos, y cualquier lectura honesta de la historia jurídica nos lleva a esta conclusión. Aquí, en este país, las cortes eran los enclaves de los esclavistas, no de los esclavos. La ley ha cambiado únicamente cuando la gente se ha organizado para obligar a un cambio. Y el gran abolicionista, luchador por la libertad y agitador Frederick Douglass nos enseñó que el poder no concede nada sin una demanda. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Los movimientos sociales en las calles, no las demandas en las cortes, terminaron con los efectos del dictamen Plessy, avalando la segregación racial en 1896. El pueblo organizado sacudió el status quo. No tenía nada que ver con palabras finas escritas sobre crujiente papel blanco. Cuando la gente se organiza, el cambio ocurre. Y eso es un signo al Mumia Bujamal y tot el comunicat sencer el signa la gent, amics i amigues de Mumia des de Mèxic.
Quan diuen cortes aquí volen dir tribunals.
Exacte.
S'ha de tenir clar això.
Sí.
Es refereixen a tot l'aparell de justícia.
Exacte. Sí, sí. A tot això, si no m'equivoco, avui és el 54è aniversari del Mumia Bujamal.
Avui és?
Sí, 24 d'abril.
24 d'abril.
Sí, senyor. Que porta més de la meitat de la seva vida al Talegu.
I tant.
I això em porta a relacionar-ho amb allò de la pel·li aquesta que va sortir, no? Que deia tota la vida a la presó.
O tota la meva vida.
La meva vida a la presó, no? Que és un xaval que escriu, o bueno, escriu no, en aquest cas és una pel·li, no? Que parla de que, bueno, pues que des del dia que va néixer hi ha una persona entalegada a la presó, al corredor de la mort, i que bueno, quan ella ha anat creixent i adquireix gust de raó, se n'entera d'aquest cas i bueno, pues el tio explica tot el que li fa sentir això, no? La seva indignació. Bueno,
jo volia fer un comentari més sobre el tema, en el sentit d'insistir en que en els Estats Units tot és pitjor que aquí en quant a repressió. I ara amb això de que els hi han denegat la llibertat condicional cobra una especial importància aquella condemna que hem explicat tantes vegades, que consisteix en dir-li a una persona: estaràs un mínim de 30 anys i un màxim de 100 anys. En aquí això és impossible. A tu et condemnen els tribunals de Madrid o de Barcelona a 20 o 30 anys i quan s'acaben de complir tu surts de la presó. No es té que reunir cap consell, que en diuen Consell de la Llibertat Condicional, a discutir si et deixen o no et deixen. Tu has complert els anys i prou. Allà això no és així. I ara aquests dies que estava llegint l'últim llibre del Mumia en castellà i allà parla de coses que a mi m'havien arribat per una altra conducta. Per exemple, parla d'un autor teatral francès que als anys finals dels 60, principis dels 70, va viatjar clandestinament als Estats Units. Es diu Jean Genet. És un autor que es coneix com el fundador del teatre de l'absurd. Llavors va entrar clandestinament i va passar una temporada amb els Black Panthers, participant en mítings a les universitats, sobretot. I llavors, al parlar d'aquest home, el Mumia, que el va conèixer personalment, jo me n'he recordat d'un altre llibre que es va publicar a principis dels anys 70 als Estats Units i que jo vaig trobar en un quiosc de les Rambles, amb un expositor d'aquells giratoris on hi havia tots els llibres de la novel·la negra nord-americana, els detectius, els policies i els lladres. I llavors, entre aquells llibres, em vaig trobar un que es diu Soledad Brother. I el Soledad Brother és el George Jackson, que també estava amb els Black Panthers, i que quan tenia 18 anys, l'any 59, va caure pres perquè el van acusar d'haver robat $70 d'una estació de servei. Llavors aquest home va fer moltes cartes, la correspondència que fan els presos amb les seves famílies, amb els seus amics, amb els seus abogats també, i aquell llibre que es va publicar a principis dels 70, el pròleg el va escriure el Jean Genet. Llavors he tornat a mirar-me aquest llibre del Jackson, i això que he explicat de que va caure pres acusat d'haver robat $70 en una estació de servei, en el llibre ho explica més detalladament i diu que exactament la condemna era: vostè estarà a la presó un mínim d'un any i un màxim de cadena perpètua. De manera que, clar, llavors ell, quan escriuen els seus abogats i els seus amics, hi ha moments que diu: preferiria que em diguessin, encara que fos 10 anys, no un, sinó 10 anys, que em diguessin quan he d'acabar la pena. Però el que no es pot suportar és que vas fent anys, van passant els anys, i quan diu això ja en porta 7, d'aquell mínim d'un, se li han convertit en 7, i encara no li han dit quan sortirà. Jo trobo que això és inclús, dintre del que cap, és més terrible que la condemna dels MUF.
Molt sàdic, no?
Clar, de 30 anys a 100, ja veus que van per tu i volen que et moris a la presó, perquè no arribaràs als 100 anys. En l'època del George Jackson, li van dir un mínim d'un any, però màxim cadena perpètua. Cada any anaven renovant la condemna, aquest Consell de la Llibertat Condicional, de la presó de Soledad, que està a Califòrnia, de la presó de Sant Quintín, que és on finalment el van matar. Cada any es reunia i deia: no, no estàs encara preparat per sortir en llibertat. Això tampoc no pot ser aquí. En aquella època, als anys 50, 60, 70, el promig de vida d'un home negre en una presó era de 30 anys. El Jackson deia: si arribo a viure fins al meu 30 aniversari en aquí, estaré content. Era una època en què, quan dintre del pati de la presó, explica el Jackson, es barallaven dos presos per qualsevol bestiesa, a cops de puny. La baralla l'acabava el sentinela, que estava dalt de la muralla i més a prop dels que es barallaven. Com l'acabava? Agafava el rifle i li fotia una bala al cap. Dels dos que es barallaven, apuntava el que tenia la pell més fosca. O sigui, si era un blanc i un negre, la bala anava al cap del negre. Si era un negre i un mexicà, la bala anava al cap del negre. si era un blanc i un mexicà, la bala anava al cap del mexicà. Aquest era el sistema. I a vegades els nervis, pues, et juguen males passades i et baralles amb algú en una presó on tot està organitzat per fomentar l'enfrontament entre els presos. M'ha impressionat aquesta condemna. Jo no n'havia sentit cap altra. Jo no sé si ara mateix als Estats Units aquesta condemna és possible. Mínim d'un any, màxim cadena perpètua. Aquest any, quan hi vagi, ja investigaré. Però és la primera vegada que ho sento. I això va ser una condemna als anys, l'any 59. 1959, que era quan el George Jackson tenia 18 anys, havia nascut el 41, i el van matar el 21 d'agost del 71 a la presó de Sant Quintín, quan els policies després expliquen amb la seva versió que anava corrent cap a una muralla de 3 metres, anava corrent i portava una pistola a la mà. Aquesta és la versió que van donar.
Ja veus.
Llavors la manera d'aturar-lo va ser bala al cap. I ell havia ja vaticinat diverses vegades que acabaria així, com tants i tants altres. O sigui que tot és pitjor del que, passa aquí i del que puguem imaginar.
I tant. I tant, i tant.
Bé, només acabo dient que tothom que pugui fer-se amb un llibre d'aquests últims del Mumia, aquest de Queremos la libertad, es diu la traducció, de l'editorial Virus, que ho llegeixi, perquè per mi és el millor que ha publicat. Tots són bons els que ha escrit el Mumia, aquests 8 o 10 llibres, però aquest potser és perquè a mi l'estil aquest d'aquest llibre m'agrada més. És un estil entre periodístic i autobiogràfic. I per mi és el millor. M'ha fet entendre encara moltes més coses i m'ha recordat molt les afirmacions que fa quan estem junts al locutori i m'explica les coses que jo després explico en les cròniques. Realment és ell el que parla, no? I està vivint d'aquesta manera i superar-ho com ho supera i ser capaç de mantenir la serenitat, no? És per impressionar-se. De moment ha passat un mes. Dels 6 mesos ha passat un mes i la fiscalia no ha posat la nova demanda de judici per seguir insistint en la pena de mort. Però clar, en falten 5.
Sí, sí, i nosaltres pues, hem d'aprofitar per fotre'ls i pressing a sobre.
Sí, sí.
Cagar-nos amb les seves lleis, amb la seva hipocresia i la seva injustícia i intentar aconseguir que en aquests 5 mesos no diguin res, o si diuen alguna cosa sigui el tema pronunciar-se sobre el del nou judici, perquè realment tot el que estem parlant gira entorn al mateix, no? Però és que és super cínic, no?
però
que es gasten.
Si se superessin els 6 mesos sense que insisteixin en la pena de mort, llavors la pena de mort quedaria completament anul·lada.
I es podria intentar reobrir el tema del judici, ja ho ha anunciat, no, per una altra via.
Ja ho ha anunciat el Robert Bryan, que ell ja està mirant nous recursos per seguir insistint amb el fons de la qüestió.
Vaja.
O sigui que, de moment, ha passat un mes, ja veurem.
Doncs ahí estem, penya. Ja tornem a recordar, punt d'informació per al diumenge al Parc de la Guineueta, La cultura va de festa, i també trobareu pues, l'últim llibre, aquest del que ens parles, Queremos la libertad, i més informació. I, bueno, pues, jo només acabar amb unes paraules teves, tio. La primera vegada vaig escoltar una xerrada sobre el tema, no? Que em parlaves de la metàfora aquella de que el cas del Mumia Bujamal era com la bota del sistema a sobre del poble, no? I era un cas d'aquells en el que si aconseguien matar-lo, doncs la bota del sistema ens acabaria trepitjant, mentre que la lluita que portem per intentar que el matin, tota aquesta injustícia es pari, bueno, i el cas del Mumia i tots els que hem anat xerrant, doncs representen doncs, a l'aguantar del poble aquesta bota, inclús treure'ns a la de sobre, no?
És que això, aquestes mateixes paraules són les que explico cada vegada que vaig a Filadèlfia i em pregunten, com és que tu des de Barcelona vens aquí i vens tantes vegades i sempre amb les campanyes contra la pena de mort i per la llibertat del Mumia? Diu, bueno, és que estic treballant per mi. Si maten el Mumia, després mataran molta més gent aquí als Estats Units. I després miraran d'implantar la pena de mort a tota la resta dels Estats Units, on ara no és legal. I si ho aconsegueixen implantar a tots els Estats Units, després s'atreviran a venir a tornar a implantar-la en algun dels països d'Europa. I a l'Estat espanyol tenim molts números
i tant
per ser els primers on intentin tornar-la a introduir. És per això que jo vaig a Filadèlfia a col·laborar amb la campanya, i tornaré, tornaré, clar que sí.
Clar que sí.
Fins que el Momia estigui lliure, com a mínim, fins que els Moves surtin, i el Leonard Peltier i tots aquests.
Molt bé, i des d'aquí doncs, de mentre seguirem donant tota aquesta informació i doncs, donant veu a totes aquestes campanyes, sempre, 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 penya, sense oblidar-nos de que la realitat penitenciària aquí també castiga i no ens oblidem de tota la gent que està xupant a l'ego. I bueno, doncs, ja dit sigui de pas, doncs, a Barcelona la gent de la Model ens podeu escoltar també, la gent de Batràs, no, les dones de Batràs encara no, me cago en Déu, és una de les grans notícies que tinc unes ganes d'anunciar quan tornem a poder emetre per tota Barna.
És que sembla mentida, no?, perquè està en línia recta, està aquí mateix.
Sí, però mira, coses de la tècnica, no? Però bueno, de mentre aquí estem batallant i no us oblidem tampoc a vosaltres i tampoc a la gent jove del Alter Ego de la Trini. I bueno, pues això, que aquí estem seguint amb la batalla i que us animem a totes a continuar endavant, vale? Ara farem un petit paroncillo musical perquè portem una bona estona de, vale, de xarla, vale. I com dèiem abans, pues, hem portat música dels Pink Floyd. Ara deixarem un temilla del disco The Dark Side of the Moon, que es diu Money, i que, pues, com ens agrada dedicar les cançons, també els hi dediquem als capitalistes de merda, que són aquests que no s'han enterat de que els diners no es mengen i bueno, pues, segueixen acumulant diners com una manera d'enriquir el seu propi ego materialista, però al mateix temps no es pot satisfer perquè tot això és una cosa que no té cap mena de sentit. I bueno, pues això, que ahir us podràis, tu.
Vale.
Fins ara, esperem que us agradi.
Yeah. certainly was in the right.
Vale, gent, tornem a estar per aquí acompanyant-vos a la Ràdio Bronca 104.5 de l'FM, com cada dijous, al programa Judici a la Justícia. Hem escoltat el tema Money dels Pink Floyd, grandíssim tema. I ara dèiem de xerrar, com us anunciàvem al principi del programa, pues, coses que tenen a veure amb la Casa de la Injustícia, que va molt agermanada amb les comissaries, els uniformes, les porres, les pistoles, la repressió del pur i dur estat de merda. I bueno, pues, ens parlaves d'una detenció, no?
Sí, una detenció que hi va haver ahir, i he pensat, ara quan hem fet referència a que en la nostra ràdio no se sent a Batràs, perquè la detenció és d'un noi d'entre 25 i 30 anys que està pres, però estava a la secció oberta de la presó de Batràs i podia sortir fora a treballar, a buscar feina. I llavors ahir al matí anava tranquil·lament pel carrer i el van identificar. Clar, és un noi africà i és un objectiu, no? És un objectiu de la policia.
Sí, com allò dels sentinel·les del Talego, sí, que deies, clar, no? La pell fàcil. Negra, doncs vinga.
És fàcil, és fàcil. Llavors ell, per identificar-se, va treure, doncs, tal com li diuen a la presó, la targeta que té de pres, que està de permís. Però clar, al veure els policies que era un pres de permís, pues ja han començat els problemes. I els problemes han acabat emportant-se'l a la comissaria de les Corts. I a les Corts l'han acusat de fer tràfic de cocaïna.
Excusa de sempre.
Estava indignadíssim, l'home. Indignadíssim perquè no tenia res a veure amb res. No té res a veure amb res... i li col·loquen una bola de cocaïna. I els policies, com a principal motiu de sospita, aleguen que tenia a sobre 155 euros.
Wow.
I ell explica que és l'última feina que va fer, tot un cap de setmana treballant, i que pot demostrar-ho, pot donar les dades de la persona per la qual van a treballar aquest cap de setmana. Res, que l'origen d'aquests diners és fraudulent i que és la droga. Bueno, s'ha passat a la comissaria tota la nit d'ahir, avui ha passat al jutjat de guàrdia, s'ha esforçat molt amb la declaració, explicar la realitat, el jutge i el fiscal ni se l'han mirat, i han escrit, transcrit allò que els ha semblat convenient, sense fer cas per res de les explicacions que el noi donava i que l'abogat insistia. Per exemple, en lloc de 155 euros, resulta que em portava 200. Ell volia que quedés clar que em portava 200. Doncs no, això no tenia importància. El fet de que havia sortit a buscar feina, ell volia que constés que aquell dia el seu objectiu al sortir de la presó era buscar més feina per poder fer i guanyar algun caleró. Doncs res. I l'abogat s'hi ha barallat bastant amb el jutge, però al final... pel que sigui, el pres ha decidit firmar, ha firmat la declaració i ha quedat tal com estava. Suposo que amb aquesta resignació també hi ha influït el fet de que queda en llibertat provisional per aquesta causa. Mentrestant, se segueix instruint l'expedient i ja veurem quina acusació fiscal li cau al final. Però encara que ha quedat en llibertat provisional per aquest tema, el primer perjudici que li ha ocasionat aquesta detenció és que els Mossos d'Esquadra s'han posat en comunicació amb la secció oberta de Batràs la secció oberta de Batràs immediatament es posa en contacte amb la Modelo i ja no torna a Batràs, ja va directe a la Modelo i perd
la llibertat condicional.
Clar, el que se li diu una regressió de grau li fan. Estava en tercer grau amb dret a sortir, entrar i sortir, i ara passa automàticament a segon grau mentre s'aclara la situació. Això ja ho té perdut. D'aquí la indignació d'aquest noi, no? Veurem.
I la nostra també, per veure doncs, amb quina facilitat la llibertat se te'n va a fregir espàrrecs, sí, sí, quan caus en mans d'aquesta xusma. No?
És així, és així.
Sí, 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 és...
La seva paraula, sobretot quan està escrita, quan es posa a l'ordinador, ja pots tremolar.
Clar, aquí és quan parlem de la policia com un poder dins del poder, doncs perquè tenen aquest poder precisament d'amargar-te la vida,
ja, clar,
de la nit al dia, amb una cosa tan, tan bèstia com això, no?
Ja, clar.
Vaja tela. Bueno, doncs parlant de graus, per cert, per qui no ho sàpiga, els talegos, el sistema penitenciari s'estructura en tres graus, no? El tercer grau seria la secció oberta, no? El segon grau, que és el que li diuen el grau ordinari, que és en el que està la majoria de gent, i el primer grau, que és el més restrictiu, on tenim coses com el FIES, no?
Això sí que és igual als Estats Units. Mm. El segon grau li diuen la població general. Mm. El primer grau li diuen l'aïllament. I el tercer grau és el que ara estan discutint amb els MUF, que els hi han denegat. Això sí, és igual.
Exacte. I llavors la gent, bueno, a nivell popular, no, es fa servir el terme quart grau, que és la gent que estem al carrer, que som susceptibles de passar qualsevol dels altres tres automàticament si ens topatem amb aquesta xusma per aquí, no?
El País Basc, en aquests moments, quan es troben dos amics pel carrer, m'han explicat l'altre dia, diu, és que trobes una persona que fa temps que no l'has vist i és inevitable el comentari, és a dir, encara estàs al carrer?
Vaja.
Saps?
Vaja, vaja.
Encara no t'han detingut, a tu?
Vaja, vaja. Ara només, res, com una pinzellada, no? Però me'n recordo de que no fa gaire he llegit una nota de que ara estaven fent el judici contra, em sembla que era 50 i pico persones de gestores per amnistia, no?
Ara estan amb això.
I seguim, perquè l'article aquest era molt petitet, però parlava de que al darrere n'hi ha l'Egunqueria, n'hi ha Escatasuna, n'hi ha una pila de gent més.
Oh, clar.
Bueno, pues, dèiem lo del quart grau perquè tenim una nota per aquí que ens xerra del cas d'un company que ja l'hem xerrat molt en el seu moment, però que es torna un altre cop a posar de manifest aquí l'animadversió, doncs, del sistema, pues, en contra de la gent que, per lo que sigui, pues, mira, tu, s'expressa en forma lliure, tu, i diu les coses tal com les pensa i actua en conseqüència. Això ens pot costar, pues, enfrontar-nos a una situació com la que es troba el col·lega Franqui de Terrassa. Tenim un article per aquí que diu presó imminent per la bandera espanyola, aturem-ho. Diu, el passat divendres 18 d'abril, els advocats d'en Franqui de Terrassa van rebre la desestimació del recurs presentat davant del Tribunal Constitucional espanyol que ratifica la condemna de 2 anys i 8 mesos de presó pel cas de la bandera, després de quasi 2 anys d'haver-lo presentat, ni se l'han mirat, dient que carece manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional. L'entrada a presó, prèvia formalitat de citació i comunicació, es preveu en un termini obert d'unes poques setmanes. Recordem que els fets es remunten a les festes majors de Terrassa l'estiu del 2002, quan un cercavila festiu que demanava la retirada de les banderes espanyola i europea del balcó de l'Ajuntament va ser reprimit per agents de la policia municipal. Aquests agents, mesos més tard, van denunciar 2 persones com a responsables d'haver intentat despenjar la bandera i d'haver-los agredit. Aquesta denúncia va fer que la Fiscalia fes una acusació inicial pels delictes d'ultratge a Espanya, atemptat a l'autoritat, lesions i desordres, i demanés 3 anys i 6 mesos de presó. Per tot això us convoquem a una concentració el proper dijous 24 d'abril, o sigui, avui a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament de Terrassa, i això ens arriba a través del suport antirepressiu de Terrassa. Si algú que ens escolta ha estat en aquesta concentració i ens podeu fotre una telefonada, doncs així ens informem de com ha anat.
Jo no he estat a la concentració, però a la mateixa hora teníem una reunió on assistia en Franqui, perquè bàsicament es tractava del judici contra la casa ocupada que es deia el Corc de Terrassa, que va ser desallotjada de manera salvatge l'any 1999, després de molt pocs mesos d'ocupació. I aquest dilluns passat es tenia que començar un judici a Terrassa que havia de durar tota la setmana, demà inclús, amb sessions de matí. El que passa és que es va aconseguir suspendre el dilluns. Però abans de la suspensió vam tenir ocasió de conèixer a la jutgessa que ens va fer passar a la sala. I aquesta jutgessa, i per això ho explico, és la mateixa de la qual depèn l'ingrés a presó del Franqui.
Conya.
I es va manifestar tal com és, o sigui, autoritària, totalitària, molt poc respectuosa amb la gent en general i amb els advocats en particular. La seva rebuda va ser dir: tengo ganas de hacer este juicio y voy a ser tenaz. Clar, això dit amb uns advocats que ens estem esforçant fa anys, un grup de quasi 20 advocats, entre els advocats d'ofici i els altres, quasi 20 érem. Ens estem esforçant fa anys en demostrar que aquest judici no té legitimitat per fer-se, que estem en contra de fer-lo. Et surt ella i et diu això, com a benvinguda. I com a acomiadament ens va dir: el próximo día, el que no lleve toga, no se sienta aquí. Amb aquest llenguatge, I entremig, tot el que et vulguis imaginar, després va fer passar la gent acusada, començant pel Franqui, i els hi va dir: ya veré lo que hago con ustedes. Coses així, no? I després, i tota una polèmica que va organitzar amb dues noies que tenien 20 anys o 18 l'any del desallotjament i que ara ja en tenen 25 o 30 i ja tenen criatures. I van portar les criatures perquè les estan amamentant. Les van portar a la sala. Llavors, tota una polèmica perquè aquestes criatures no podien estar a la sala. Total, que la reunió d'avui amb en Franqui estava molt preocupat perquè veu que està, el seu destí està en mans d'una senyora...
Una dona masclista del poder.
No? Bueno, terrible, terrible.
Vaya tela.
Llavors, clar, la situació legal és tal com tu l'has dit. És a dir, era el divendres passat estàvem començant la reunió a les 5 de la tarda i feien 5 hores que s'havia rebut la desestimació del Tribunal Constitucional de l'últim recurs d'emparament. Ara el que queda és la possibilitat d'anar a Estrasburg. Ja veurem.
Aturaria l'execució?
O el jutge anterior amb aquesta senyora va aturar-ho només en base al recurs al Constitucional. Clar, era un jutge diferent, amb un caràcter diferent, que necessitava una excusa legal per suspendre la pena. I li van donar amb aquest recurs d'emparament.
Aquesta no.
Aquesta ja veurem. Si vol una excusa se li pot donar també, amb el recurs a Estrasburg. A més, per Estrasburg és un tema que pot tenir el seu interès, perquè el delicte de cremar una bandera, d'ultratge a la bandera, per exemple, als Estats Units no existeix aquest delicte. Es pot cremar la bandera tranquil·lament. Es pot cremar el tros de drap.
I sonar-te els mocs i rentar-te
no
el cul.
Res,
i, ja està.
I no passa res, segons jurisprudència del Tribunal Suprem de Washington. Hi ha varis països d'Europa on la situació també és aquesta. No hi ha delicte d'ultratge a la bandera. O sigui que un cas d'aquests portat a Estrasburg podria tenir el seu sentit en aquest aspecte també, no?
Bueno, no recordo els detalls, però tampoc estaven parlant d'haver cremat la bandera. Els acusaven d'intentar despenjar la bandera, però de part d'això em sembla que hi havia la història de que el Franqui no havia participat a la cercavila i l'altra persona tampoc, els havien identificat perquè va ser una temporada en la que, bueno, a part de lo del Corc, també n'hi havia hagut els anys següents una canya repressiva a Terrassa, que em sembla que no ha afluixat encara.
No.
I eren dues persones a les que la policia les tenia molt vistes, d'accions al carrer, de vinculades al col·lectiu Ocupa, que feien històries doncs, de reivindicar drets i denunciar la repressió, i per això les van identificar com una manera de treure's el mort de sobre o carregar-li el mort a algú, més ben dit, no?
A Terrassa van començar a apretar fort en 1995, el mes de gener, que van detenir la primera vegada el Sigor la Redonda i la Maria Ferrer. El punt culminant de la repressió va ser a principis, el gener del 2001, que van detenir per segona vegada el Sigor la Redonda i encara el tenen. Encara li queden
després la Laura
quasi dos anys.
Sí.
Llavors, el mateix 2001, al final de l'estiu, va caure la Laura Riera. I això continuen apretant. El Franqui està al carrer perquè la gent s'ha mobilitzat molt. I ara veurem.
A veure què passa.
Està a la llista.
Bueno, penya, us animem a no perdre el fil de la qüestió i bueno, pues estar una mica informades del tema. Per qui no sàpiga, Suport Antirepressiu de Terrassa, si no m'equivoco, té una pàgina web, encara que no recordo com se diu, però bueno, el que dèiem abans, la penya internauta, no sé si és Rescat o... Sí, Suport Antirepressiu de Terrassa. Bueno, doncs pues això, el que dèiem, la penya que esteu habituada a fer servir a l'internet, pues pilleu un buscador d'aquests, poseu Suport Antirepressiu de Terrassa i segur que trobeu la informació. Mentre intentem la nostra trucada amb el corresponsal de la Ràdio Bronca Nova York, el nostre estimat Julián, doncs us farem un petit apunt d'agenda, que és per al dijous de la setmana que ve, 1 de maig, dia del treballador i de la treballadora. Doncs a partir de les 6 de la tarda i amb un bo d'ajut de 4 lerdos, la Ràdio Bronca té el gran plaer de convidar-vos o convidar-vos a participar, a assistir, amb una actuació musical amb la que n'hi haurà l'Horacio Polard, que fa Brutal Noise, diuen, després a Iron Pirate, que fan Metal Mili Hardcore o una cosa així, els Kayaka, que també foten hardcore i que sembla que són de Japó, i els Sons of Bronson. Tot això serà el Casal de Joves de Roquetes, i que està al carrer Vidal i Guasc número 16, i que podeu arribar pues, amb el metro de la Via Júlia. Vale, dit això, sembla que tenim la nostra comunicació, a veure si tenim sort. Hola, bona nit.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Julián. Sí, sí, para nosotros buenas noches. Ya llegamos a la medianoche, nos vamos a convertir en hombres lobos de aquí unos minutos. ¿Cómo estamos?
No, bien, bien, ahí. ¿Ustedes qué de nuevo?
Pues mira, nada, aquí muchas cosas. Hemos hablado de presos de Yankee, nos hemos enterado de la denegación de la libertad condicional para las mujeres de las 9 del MUF.
Ah, sí.
Hemos hablado de movidas del Mumia Bujamal también, y estábamos hablando del caso de un compañero de aquí, de Terrassa, de una ciudad cerca de Barcelona, que lo quieren meter en la cárcel porque lo acusan de no haber usado correctamente un trapo de colores que llaman bandera española.
¿Por eso van a cárcel también?
Puede ir a la cárcel 2 años, sí.
Sí, a la cárcel, sí. ¿Y qué quieres que les cuente acá? ¿Un chiste? ¿Cómo? De béisbol, basquetbol, no sé.
No, ¿cómo está el tema de la solidaridad con Colombia?
¿Solidaridad? Pues a nivel de los sindicatos de Estados Unidos y de las ONGs, estamos viendo desde hace años. Estamos en la etapa decisiva. Está el tema del Tratado de Libre Comercio con Colombia, está en los debates de las elecciones presidenciales. Hoy salió un editorial de New York Times, de un columnista de New York Times, diciendo un argumento muy estúpido, no sé, que es mejor flores que cocaína. Yo ni me he tomado la molestia de leerlo. Ya, como siempre, justificando, apoyando los Tratados de Libre Comercio. Ahí es que dice mejor rosas que cocaína. Escrito por un tal Nicolás Cristo, no lo ha de leer porque ya sé que es propaganda y es parcializado.
Está claro, ¿no? Porque a ver, rosas.
Yo no sé, hace 2 días, no sé si esa pues, tuvo una noticia grande en Colombia, en todo el mundo, salió en todos los titulares de prensa, Washington Post, de que arrestaron al primo del presidente Uribe.
Anda.
Mario Uribe, ¿no?
No.
Es un senador que se hizo en su carrera política, la empezó a la par de Uribe, el presidente, y bueno, ambos son primos, y en Medellín, de donde ellos son, fue que hace 20 años hicieron su propio partido y estuvieron en las mismas luchas, en sus mismas luchas, y ahora está en la cárcel por cierto para delinquir, que le llaman en Colombia, y también por desplazamiento de la gente, o sea, por paramilitarismo. O sea, por hacerse a las tierras de unos campesinos por la vía de la fuerza, y lo han acusado Bueno, lo han acusado tres diferentes paramilitares, lo han delatado. Y entonces la pregunta es que, no, pues todo, o sea, eso, lo del primo ya es muy dedicado para el presidente, porque es imposible que Uribe no supiera de las andanzas de su primo, el presidente no supiera cuando toda la vida han sido compañeros de lucha política.
Vaya.
Entonces, bueno, el tipo, cuando le dijeron que tenía orden de captura, eso fue el martes en la mañana, el tipo se escondió salió corriendo para la embajada de Costa Rica y se metió a la embajada de Costa Rica y pidió asilo político, como a las 9 de la mañana. Entonces eso salió en todos los noticieros, entonces todas las víctimas de los paramilitares salieron corriendo, fue en Bogotá, salieron corriendo detrás de la embajada, a la embajada de Costa Rica, la rodearon y empezaron a protestar y a gritar, a colocar fotografías de víctimas de los paramilitares en las vallas de la embajada, que rodea la embajada, la valla metálica. Hasta trajeron un grupo de mariachis, cantaron canciones mientras que el presidente de Costa Rica decía si le daban asilo político, ¿no? Hasta le que yo escuchando todo eso por la radio acá en el internet y también trajeron unos parlantes gigantescos y colocaron la canción a esa Amigo de Roberto Carlos, no sé si ustedes la conocen.
Amigo, no.
Amigo, una canción viejísima y yo no sé, o sea, a qué se debía toda esta vaina, o sea, era mediático, presión, hacerlo sentirlo mal y no sé, hasta que finalmente a las 10 de la noche, 11 de la noche, el gobierno de Costa Rica a través de su embajador dijo que no le podía dar, que era inapropiado, era un despropósito darle asilo político a una persona. Asilo político se le da a la gente, a las personas que son perseguidas por el gobierno. Pero él no es perseguido por el gobierno, sino que es parte del gobierno porque es un senador de Colombia, primo del presidente, aliado político, tenía una cuota burocrática en todas las oficinas y estamentos del gobierno, o sea, es parte, hace arte y parte del gobierno, o sea, no, y que lo está investigando, que lo está, es la fiscalía, no, o sea, no clasificaba por ningún lado con el cuento de asilo político. Y, o sea, en todo caso ya, sí, eso es lo que está pasando ahí con el escándalo de la parapolítica que no termina. Cada semana sale un escándalo nuevo, pero esta vez cada vez ya está más cercano al presidente.
Estoy viendo aquí los periódicos que tenemos de Barcelona sobre la mesa. Y efectivamente hoy hablan de esto. Hay una fotografía de archivo del ex senador Mario Uribe Escobar. Aquí hay una nota, a ver qué le parece esta nota. Dice: además de Mario Uribe, entre los implicados en el escándalo está el senador Carlos García, presidente del Partido Social de Unidad Nacional. El presidente Uribe, o la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez. La Corte Suprema está actuando con rapidez e independencia para aclarar este escándalo que hace años que se está gestando. Las Autodefensas Unidas de Colombia nacieron como un movimiento político militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa. El miedo y el odio a las FARC, las extorsiones a la población civil, la desconfianza en las instituciones y la mitificación de un líder, Carlos Castaño, propiciaron la expansión de los paramilitares por toda Colombia. Castaño provenía del cártel de Medellín y nadie investigó el aumento de los cultivos de coca en las zonas controladas por los paramilitares, ni las matanzas y fosas comunes. El mismo Mancuso destacaba que tenía vínculos directos con el 35% de los miembros del Congreso. ¿Le parece ajustada la información?
No, ahora Mancuso dijo, eso lo dijo hace 3 años Mancuso. Pero ahora hace 3 días dijo que son para eso más del 50%.
Caray.
O sea, ahora se cambió. Ahora les caray. La cifra del tío. Entonces,
dice que ya hay procesados 63 congresistas.
Sí, 63, 31 están presos y los otros están bajo investigación. O sea, les empezaron la investigación.
Sí, sí.
O sea, 61 y el bueno. Resto y sí.
Entonces además, es ajustado.
Es noticia de que, bueno, el presidente Uribe está atacando la Corte Suprema de Justicia y están buscando, ya han habido complots, cómo tratan de desacreditarla y desprestigiarla para restarle credibilidad a las investigaciones.
Uh-huh.
Y todo con miras a lo que están diciendo acá en Estados Unidos, que acá están callados, pero los tienen bajo observación. O sea, de un momento a otro,
uh-huh,
si a esta gente se les da la gana o no, pues depende de cuestiones políticas.
Uh-huh.
Se lo pueden quitar de encima o no.
Uh-huh.
Este tío.
Uh-huh.
Pero eso depende de los intereses económicos y todo eso, entonces uh-huh, no se sabe qué va a pasar, o sea, uh-huh, por el momento.
Uh-huh.
Y sí, esa es la otra parte del escándalo, es que el tío estaba, corrió un rumor de que pensaban de las altas esferas, no, de las altas, sí, de parte de las altas esferas del gobierno y filtraciones que dicen, que más filtraciones es que uno de los paramilitares grandes que hay en Colombia se llama Carlos Mario Jiménez, el apellido le dicen Macaco,
uh-huh,
lo iban a extraditar a Estados Unidos.
¿Por qué?
Pues, y entonces el plan, el tipo quería que lo extraditaran a Estados Unidos. Es raro que un paramilitar quiera que lo extraditen a Estados Unidos, donde espera largas condenas, pero entonces el plan era que el tipo venía acá a Estados Unidos a declarar que tres jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron sobornados por los paramilitares para que eligieran al fiscal general de la nación.
Uh-huh. Donde
judicialmente en España es diferente, pero está la Corte Suprema de Justicia,
uh-huh,
y hay otro órgano independiente que se llama la Fiscalía uh-huh, General de la Nación. Tal vez sea diferente, en todo caso, una cosa así. Entonces, el objetivo era que a través de esa confesión él le iba a reducir grandemente las penas de prisión acá en los Estados Unidos.
Uh-huh.
El tal Macaco iba a decir que habían ofrecido 3 millones de dólares a esos tres jueces, o sea,
yeah,
de a millón de dólares por juez.
Yeah.
Y a cambio de eso, pues desprestigiaban a la Corte Suprema de Justicia y ya pues salían limpios los implicados del gobierno de Uribe con la parapolítica.
Uh-huh.
En todo caso, hubo muchas demandas, no sé, protestas, tutelas, cuando se supo que iban a extraditar a Macaco, porque las víctimas de los paramilitares dijeron que él primero tenía que pagar sus condenas acá en Colombia o lo mínimo, tendría que confesar yeah, todos sus delitos, porque no los ha confesado.
Uh-huh.
Lo iban a extraditar a Estados Unidos sin haber terminado el caso acá.
Uh-huh.
Y entonces las víctimas jamás iban a saber qué fue lo que pasó con sus familiares, las víctimas y también los desaparecidos. Y bueno, en eso más o menos anda la cuestión acá. Pasan muchas cosas, no solamente de lo que me acuerdo, así.
Son
las 6 y 2, pero
vale,
lo podemos dejar para el próximo Jueves Santo.
Muy claro bien, que sí, Julián.
Gracias.
Sí, bueno, pues.
Un abrazo y que vaya bien, tío.
Bueno, lo mismo, hombre, que estemos bien.
Salud, salud.
Salud. Sí, just ara aquell amb que se'ns acaba el temps. I, bueno, pues jo no sé què fer. Tinc aquí un articlet molt curtet que ja fa setmanes que me'l va passar una col·lega i que em sembla molt interessant i aprofitaré per llegir-lo en plan a tota pastilla.
És un minut.
Estem parlant de qüestions de salut i d'alimentació i diu lo següent. Llamada de atención. Diu, ¿sabes que la leche en cartón que no se vende dentro del plazo de caducidad regresa a la fábrica para ser repasteurizada y vuelve al supermercado de nuevo? Increíble, ¿verdad?
Pues la ley permite a las centrales lecheras repetir este ciclo hasta 5 veces, lo que termina dejando la leche casi sin sabor y con una significativa reducción de su calidad y valor nutricional. Cuando la leche llega al supermercado para la venta al consumidor final, el cartón debe exhibir un pequeño número que está marcado en su parte inferior. Ese número varía del 1 al 5. Lo más que se debe tolerar es comprar leche hasta el número 3, es decir, leche que ha sido repasteurizada 2 veces, recomendándose no comprar cartones de leche cuyo número sea 4 o 5, ya que ello significa que la calidad de la leche estará degradada. Si compras una caja cerrada, basta verificar el número de la caja, ya que todos los cartones en su interior tendrán la misma numeración. Por ejemplo, si un cartón tiene el número 1, significa que es la primera vez que sale de la fábrica y llega al supermercado para su venta. Pero si tiene el número 4, significa que caducó 3 veces y que fue repasteurizada 3 veces volviendo al supermercado para tratar de ser vendida y así sucesivamente. Así es que, ya sabes, cuando compres leche, mirar el fondo del cartón y no comprar cajas que tengan los números 4 o 5 y para los más escrupulosos ni siquiera el 3. En el archivo adjunto, que son su fallan arriba, podrían ver el número en cuestión, ir al súper, tomar una caja de leche, comprobar el número, dudo que encuentren el 1 o el 2. Y os digo al final, si tienes conciencia ciudadana, divulga este mensaje. Bueno, yo no sé con lo de la consciència o no, si la tinc o no la tinc, però la qüestió és que això em sembla bastant heavy. L'únic que m'agradaria és aclarir quina llei permet això. I a part d'això, pues clar, diu, per als més escrupulosos ni siquiera el 3, bueno, penya, jo no sé si sóc escrupulós més o menys, però jo llet de cartró no en compro, igual que no compro vi de cartró, igual que intento no comprar sucs de cartró, que és lo encara m'estoy currando i encara em costa una mica, però bàsicament la història és molt senzilla. O sea, tot lo que acaba dintre d'un cartró d'aquests, de Tetrabric, o sea, ja no és només el procés de manufacturació, bueno, manufacturació no, d'industrialització per arribar a tindre un cartró de Tetrabric en el qual s'ajunten 3 dels components més típics, 2 dels quals són els més xungos. Estem parlant d'alumini, estem parlant de plàstic i estem parlant de cartró. Vale? Un aliment que es fica aquí dintre, pues, imagineu-vos, si ja el procediment per arribar a obtindre el cartró ja és la hòstia de contaminant, pues, imagineu-vos com fer-ho per ficar dintre aquests presumptes aliments, i més tenint en compte tot això. Bueno, la meva història és que per als més escrupulosos i les més escrupuloses no compreix leche de cartó, col·lega. Intentem comprar llet fresca, intentem buscar alguna lleteria d'aquestes de la vieja usanza, i si cal desplaçar-se uns quants quilòmetres fora de Barna, pues millor, i si tenim aquesta opció, pues intentar assessorar-nos de què s'alimenten les vaques que comprem la llet, si s'alimenten a través de pinsos que segurament estaran manipulats genèticament perquè estaran fets amb aliments transgènics, amb gra transgènic, o si realment s'alimenten de pastures del camp, o si també se'ls fot molta canya amb antibiòtics i tota aquesta merda de medicació que la mateixa indústria, pues, ha acabat aconseguint que sigui algú d'ús massiu. Vale, pues res, dit això, que aquí queda el missatget, no ens volem enrotllar més perquè se'ns acaba el temps.
No, i... només dic que sí. Aquesta setmana estan investigant els Mossos d'Esquadra la mort d'un home per haver ingerit un producte mal etiquetat.
Ah.
És un producte de farmàcia, però vull dir que escarba per on vulguis, que trobaràs porqueria d'aquesta.
Sí, 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 bueno, això em recorda i tampoc em vull estirar més. Vaig estar veient el vídeo aquell dels transgènics i està molt, molt interessant. Això s'ha de fer córrer també perquè me cago en Déu que som la pera amb aquestes coses. L'etiquetat és un dels punts dèbils, no?, de totes aquestes mandangues. És en el punt al que se recolza tota la seva hipocresia, perquè les lleis són tan cutres amb això, perquè en realitat les fan els mateixos que estan interessats en vendre els transgènics i el menjar basura. Així que sí, gent, s'ha d'anar molt, molt al lloro, sobretot amb l'alimentació, ja ho dèiem no fa gaire, som el que mengem i, evidentment, mengem el que sembrem. Llavors, això ens portaria aquella campanya que ja vam anunciar aquí, de som el que sembrem. I nada, penya, 2 dits de front, que si mengem merda, pues acabarem convertint-nos en merda, ¿vale?
Està clar.
Bueno, dit això, que aquest programa el podeu escoltar en repetit en la TAO demà divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda, que no ens oblidem de les preses, dels presos, ja sigui a Talegos, ja sigui comissaries, ja sigui psiquiàtrics, ja sigui, bueno, tota aquella gent que contra la seva voluntat està privada de llibertat injustament, i que no deixarem de lluitar per la llibertat de tothom, ja ho hem dit abans, no? Si lluitem per la vostra és per la nostra també, tot això ha de ser recíproc, la solidaritat i el recolzament mutu es basa en això. I despedim el programa d'avui amb un últim tema dels Pink Floyd que es diu Wish You Were Here, del àlbum Wish You Were Here del 75, que és una cançó en la que, bueno, en síntesi el que parla és una mica de, bueno, doncs de, com una mena d'antídot contra la soledat, o més que antídot, com una mena de crida, no?, contra la soledat, no?, de, pues de la persona que desitja trobar-se amb la seva ànima bessona per poder compartir. I això no estic parlant de històries matrimonials ni mogudes d'aquestes de mitges taronges, eh? Estic parlant en termes humans, i s'acabó. I llavors, bueno, la seva recomanació és aquesta, vale? I és una cançó molt bonica que esperem que us agradi i que donarà el punt i final al programa d'avui, Judici a la Justícia. Fins la setmana que ve, salut i bronca, que la setmana que ve és 1 de maig, però també em sembla que farem programa, sí? No estic segur. Bueno, no ho sé, ahir queda en l'aire, va. La setmana que ve, si escolteu aquest mateix programa, és que no fem programa en directe, i si no, pues ens escoltarem en directe.
Vale.
Vale? Vinga, salut, salut i bronca. Vale.
Smile from a veil. Do you think you can?